Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia a la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un show que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció.
Molt bon dia, són les 12 i 2 minuts. Avui estem a 30 de juny. Avui és l'últim dia de juny. Respirem.
I la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Perquè estem a punt de travessar la línia imaginària que ens separa de... Encara no, ja quasi està. Entrem oficialment en aquesta franja d'il·lusió col·lectiva, anomenada vacances, on els calendaris s'omplin de colors, els dies laborables se fan eterns, els que ens queden, i qualsevol conversa acaba amb un jo me'n vaig la primera d'agost i tu la segona de juliol. I és que no és que tinguem dos mesos de vacances, no. Però el juliol i l'agost s'ha convertit en la terra promesa, Uns s'agarraran 15 dies, altres una setmana, i els més afortunats, bé, els més afortunats segurament tenen fills i han de bregar en el pack complet, a més de maletes, neveres, sogres, i tot el que fa per anar-te de vacacions, el continua sainete de estic avorrit, estic avorrida. A tota hora, Això és a tota hora. Però bueno, m'anem de vacacions, però m'anem també per sofrir un poc, Sofrim. No mos enganyem, Que no hi ha res com ficar 12 persones en un apartament de 40 metres, Un ventilador de fa 3 estius i claus per a tots no hi han. Ah, i les reunions familiars d'estiu. On l'amor es medís en qui neteja el bany o qui li toca posar la taula. Bueno, això els més afortunats, que n'hi ha altres, que sempre els toca els mateixos. Jo per mi que portem el cartellet, no? Però mira, vosaltres contents. Perquè el que importa no és el destí, sinó el conte que ens fem abans d'anar amunt. És que mos ho mereixem, és que clar que sí. És que hem arribat vius a juliol, que no és poca cosa. I ara comencem a comptar els dies cabarrere com si fórem adolescents, allò de que esperem el concert de l'any, el que te canviarà la vida. Per això mos passa tots els anys. Encara que sabem I això ho sap tot el món, que després se té que tornar. I la tornada. Puf. Això sí que és dur. Però bueno, ara no mos toca pensar en això, eh? Ara toca somiar les aquestes postes de sol, l'aroma del protector solar i en fer aquestes siestes. Així en el poble diuen, així en Vila-real, diuen la festa del... Ai, perdó, la siesta del borrego. Sense culpa. I el que tinga culpa que la faci també. Aixina que bon dilluns 30 de juny, que ens ve l'estiu amb més amor que mosquits, que el ventilador mos funcione i la resta, pues ja vindrà. I si no, pues això, lliures, no? Com la paraula que veu. Avui anem a parlar-los en la paraula del dia de l'auroneta.
La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Espai
Oroneta. Un oroneta no festiu, proclama una dita popular volent indicar que un cas aïllat no es pot prendre com a norma general. Però un estol d'oronetes és un senyal inequívoc de la temporada estival. Sovint s'ajunten en grans grups en cables de la llum, cornises d'edificis o altres estructures elevades a on fan petar una xerradissa inconfusible. Estos pardalets disposen d'una gran diversitat de senyals sonors en funció de la situació. L'oroneta té entre 15 i 19 centímetres de llarg, des del cap fins a l'extrem de la cua. El plomatge dominant del seu cos és majoritàriament de color negre amb tonalitats blavenques per damunt, si bé té una pinta rogenca en el front i en la barba, i les plomes de la panxa són blanques, més lluentes en els mascles. Les ales són llargues, estretes i punxegudes, i la cua molt bifurcada. Aquesta estructura corpòria els permet fer autèntics vols molt acrobàtics, necessaris, per una altra banda, per a poder caçar insectes, que constitueixen l'aliment bàsic de la seva dieta. Per això, en els rituals d'aparellament, els mascles volen al voltant de les femelles emetent uns xiulits estridents per a cridar la seva atenció i desplegant ostentosament les ales. La disposició simètrica de les ales i la llargària de la cua és un senyal de vitalitat i capacitat de vol, i per tant una garantia que podrà proporcionar aliment abundant a les possibles cries que puga engendrar. Esta au, coneguda en la terminologia científica com a irundorústica, rep també en algunes comarques valencianes els noms de oronella i orendella.
Normalització lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Espai patrocinat per la Regidoria de Normalización.
¿Y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
El Mercat Central de Vila-real, el mercat de sempre, ara més modern. Wi-Fi gratuït, compra en línia amb recollida en taquilles refrigerades, nova web i aparcament gratuït. Redescobreix el mercat amb una imatge renovada. Compra de manera fàcil, ràpida i còmoda. Ajuntament de Vila-real, amb suport dels fons europeus Next Generation, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Govern d'Espanya.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta a la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundacionCaixaRural.org. Places limitades.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Esta temporada, el Villarreal té un menú molt especial. Sabor a Champions. Campanya d'abonaments 2025-2026. Renovació d'abonaments fins al 12 de juliol. Informa't de tots els detalls en villarrealcf.es i tria menú clàssic o menú especial. Sabor a Champions.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te
prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En Big Mat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
En la Força de Grúas Tomás, nais, elevat. El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
L'Ajuntament de Villarreal informa del nou horari de l'Ecoparc Municipal, que fins al 31 d'agost obrirà de dilluns a dijous de 8 a 2 de la vesprada i diumenges de 8 a 1 del migdia. A més, els dimarts i dijous hi haurà servei de 4 a 7 de la vesprada, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania sense exposar el personal a les hores de màxima calor. És un missatge de l'Ajuntament de Villarreal.
Time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died.
I també avui dilluns 30 de juny finalitza el termini per a presentar la declaració de la renda del 2024. Recorden que els tràmits es pot fer fins a esta nit per internet, per telèfon o de manera presencial en les oficines de l'Agència Tributària. En els dos últims casos, si es té cita, clar. A més de presentar la declaració, fins a la mitjanit es pot rectificar una ja tramitada si s'ha detectat algun tipus d'error. Recordem, per allà per el 2 d'abril va començar a través del canal telemàtic i des del 6 de maig també se va fer presencial o per telèfon. y a partir del 2 de juny ja se va habilitar esta atenció presencial, és a dir, el 6 de maig va ser per telèfon i el 2 de juny va ser l'atenció presencial. L'Agència Tributària té previst rebre uns 24,5 milions de declaració d'enguany, un 3,1% més que la campanya anterior. I es preveu que en 7 de cada 10 declaracions, 7 de cada 10, se tornen diners. Són dades oficials en els dos primers mesos de la campanya. Diuen que ja s'han tornat més de 5.500 milions d'euros a quasi 8 milions de contribuents. Una xifra que representa el 73,5% de les sol·licituds de devolució i el 60% dels imports sol·licitats. Si no presenten la declaració dins del termini, pot comportar sancions econòmiques? No pot, no. Les comporta. Si la declaració és a ingressar, la multa pot oscil·lar entre el 50 i el 150% d'import a pagar amb recàrrecs i a reincidència o perjuici per a Hacienda. I segons els assessors fiscals del Tax Down, també recorden que en el cas de declarar declaracions a tornar, també es poden imposar multes de fins 200 euros si l'Agència Tributària detecta la omissió. Pots fer-lo en dos plaços si t'heis a pagar. Val? Jo els ho dic perquè m'ha passat d'esta manera i jo els dic els dos plaços perquè avui, que és l'últim dia que se té que presentar, ja m'han cobrat el primer plaç. És a dir, tu pots pagar el 30 de juny un plaç i l'altre el 5 de novembre. Així que encara esteu a temps de fer, de presentar aquesta declaració de renda en cas de que no l'hagueu presentat.
¿Dónde está la abundancia? ¿En el ahorro o en el derroche? ¿Dónde irá el dios mutante tras abandonar el bosque? ¿Dónde van las madres que atendieron la llamada? Despiezaron a sus hijos y salieron de sus casas. Guiaron un pisito en la calle Elfo. Un pisito en la calle Elfo.
Un Big Mac con pollo de qué, ¿eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te
prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Este verano, las noches de Onda suenan y se viven diferente. En junio disfruta de conciertos con artistas como Paloma San Basilio, Pobla Díez, Abraham Cupeiro o un gran tributo a Queen. Y en julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Show. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en Onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ajuntament d'Onda.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, comptem amb tu.
Miren, la Guàrdia Civil de Moncofar ha detès 3 persones, 2 de Moncofar i una en Viver, per presumpta participació en diversos delictes comès en Moncofar. La investigació es va iniciar després de que les víctimes interposaren els dies 12 i 16 de juny diverses denúncies. Totes elles dones d'edat avançada que van ser assaltades en la via pública per a furtar-los de males maneres les cadenes d'or que portaven. Després de fer diverses pesquises, investigacions, guàrdies civils, van lograr localitzar el presumpte autor dels fets, que segons les investigacions havia estat realitzant des de Giner múltiples ventes de joies en establiments de segon mà en la localitat de la Vall d'Uxó. I en aquestes operacions hauria participat també dos persones de l'entorn més proper de l'home que també han pogut ser detingudes. Els guàrdies civils han recuperat diverses joies relacionades amb els robos denunciats, així com altres peces valorades en 8.000 euros que han sigut robades del domicili d'un matrimoni que eren ja molt majors, tenien més de 80 anys per a que el detingut se relacionava amb ells perquè els feia manteniment dins de la seva casa. En aquesta actuació, que s'ha marcat dins del Pla Major de Seguretat, té com a objectiu principal previndre els riscos i millorar la seguretat de les persones majors. I també a Benicàssim, la Guàrdia Civil ha detès a 2 treballadors d'una empresa de repartiment perquè se quedaven amb els paquets que devien ser entregats als seus propietaris. L'operació es va iniciar arran de la denúncia interposada per un ciutadà que va manifestar haver realitzat la compra d'una barra de sonit i un televisor d'alta gamma a uns coneguts grans almacens, recibint únicament el primer. Les investigacions exhaustives portades a cap per la Guàrdia Civil van culminar en la detenció d'aquestes 2 persones a les que se'ls atribueixen els delictes d'apropiació indeguda, usurpació d'estat civil i falsedat documental. I l'Ajuntament d'Onda ha celebrat avui la jornada tècnica Onda, un espai per a l'aprenentatge, dirigida a professionals de l'àmbit educatiu amb l'objectiu de dar a conèixer el potencial didàctic dels principals espais patrimonials de la ciutat. L'activitat ha comptat amb la participació de més de 35 docents de distints centres de la província. El que mos diu Maria Baila, la seva regidora, la de Onda, diu que Onda té molt per aportar com a entorn educatiu complementari i que volem facilitar este camí als centres. La Unió Llauradora critica que la Conselleria d'Agricultura no doni el seu suport institucional per a l'establiment d'un codi taric específic per a la xufa que servirà per a conèixer el volum de producte importat des dels tercers països, una mesura necessària per a la defensa del sector i per a la igualtat, per a la quantitat diferenciada d'aquest cultiu valencià. Després de sol·licitar al MARC, l'Organització del Ministeri d'Agricultura, aquesta petició del TARIC, aquest va remetre a l'abril les accions i cronologia a realitzar. En eixe mateix mes, la Unió va demanar el suport de la Conselleria perquè, en coordinació amb la denominació d'origen de xufa de País Valencià, escoltem al representant de la Unió.
Hola. Soc Quico Espinosa, productor de xufa a l'Horta de València. Segur que aquest estiu t'assentes en una terrassa a prendre't una horxata ben fresqueta. Espere que busques que estiga feta amb xufes amb denominació d'origen. Que sàpigues que des de la Unió Llauradora estem, i en col·laboració amb la denominació d'origen xufa de València, estem treballant per obtindre un codi taric a les únic per a la xufa, a les importacions de xufa a la Unió Europea. Que sàpigues que també t'anime a consumir xufa amb denominació d'origen, perquè és un cultiu sostenible, perquè es produeix en l'Horta de València, s'elabora en l'Horta de València i es consumeix majoritàriament així, en l'Horta de València.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
Este verano, McDonald's Avenida del Mar te acompaña a cualquier hora. De domingo a jueves abrimos hasta las 5 de la mañana. Y los viernes y sábados, 24 horas sin cerrar. Disfruta de tu menú favorito cuando tú quieras. Solo en McDonald's Avenida del Mar, Castellón. Sigue disfrutando, aunque sea tarde.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis León Auto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal.
Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Utilizas gafas y preferirías lentes de contacto? Tu edad y tu graduación ya no son un problema. Las lentes de contacto de Óptica Villarreal son cómodas, se adaptan perfectamente a tus ojos y permiten corregir cualquier defecto de la vista, sea cual sea tu estilo de vida. Pásate a las lentes de contacto en Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Óptica Barilux Especialista.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
A disimular en medio de un vendaval cuando te ríes por no llorar una sorpresa el destino un mosquito un camino que nunca pensé tomar
así estoy yo cuando estoy a tu lado.
Desde que mi madre vive en Domus Vivi La Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivi La Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vivi está a tu lado.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Y ahora estamos aquí con Víctor Viciedo, presidente de ALIP, y con Pepe Llop, vicepresidente. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Susana.
Buenos días a todos.
La última vez que estuvisteis hablamos de la asamblea que tendríais en ALIP por tomar la decisión entre los socios de saltar al ámbito nacional o no. Al final, ¿qué se decidió?
Bueno, pues se decidió por unanimidad el ser de ámbito nacional. En este caso vamos a respetar la marca, ALIP, y en cambio tenemos que cambiar el nombre porque ya no somos valencianos, Asociación de Labradores Independientes Valencianos, pues vamos a ser Asociación de Labradores y Ganaderos, porque también vamos a tener ganaderos, ya teníamos ganaderos, pero ahora mismo ya vamos a ingresar el nombre en la palabra ganadero, ya que cambiamos el nombre, Asociación de Labradores y Ganaderos Independientes Nacionales.
Cuando hablamos de dar este paso, hablamos de que ustedes tendrán que registrarse, hacerlo oficial.
Efectivamente, así
hecho.
Es. Bueno, de momento he cursado un escrito al registro de asociaciones preguntándoles sobre toda la documentación que tenemos que cursar para ello. Uh-huh. Y de momento no han respondido, ¿no? Y también dejar muy claro que el motivo por el cual saltamos al ámbito nacional no es otro que el hacer grande a UNASPI. UNASPI solamente puede crecer de dos maneras, a base de que dentro de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes entren asociaciones independientes que se vayan creando o que ya estén creadas del territorio nacional. Hay muchas provincias e incluso regiones que no tienen asociaciones independientes. Sí tenemos conocidos en esas regiones y que quieren estar en UNASPI y no pueden. Entonces, pues les hemos abierto las puertas para que entren en la LIF.
¿Han mandado la carta o no han recibido respuesta?
Así es.
Sobre agrupar a todas estas asociaciones y pasar
al ámbito nacional, cambiar junta directiva, cambiar estatutos, etcétera, etcétera.
Pero a lo que sí que le han respondido es a la carta del 22, donde ustedes ponían en asunto solicitud de prohibición de importaciones de cítricos desde Sudáfrica o implementación obligatoria del tratamiento en frío. Es decir, la presentaron el día 22, el día 27 ya tenían contestación. Y en ese periodo mandaron la de la asociación para saltar a nivel nacional.
Antes. Sí, antes. O sea, que digamos que el registro de asociaciones no parece que tenga mucha voluntad de informar de lo que hay que hacer. Bien, efectivamente el Ministerio de Agricultura chapó, aparte que cuando uno lee la carta, pues se le ve que tiene una empatía con nosotros. Bueno, vamos a ver, no es que la tenga o deje de tener, sino que son muy educados, pero que al final no resuelven lo que nosotros decimos.
Claro,
usted
me dice, se implican mucho, pero claro, si yo leo la carta es, esta es una preocupación que compartimos, y luego cosas como, por ejemplo, las modificaciones de la normativa de sanidad vegetal del 2022, bueno, estos requisitos incorporan nuevas condiciones en materia de trazabilidad y muestreo en origen, así como la gestión de las unidades de producción, además del tratamiento de frío para las naranjas.
Claro. Nosotros en la carta pedíamos las dos cosas. Por un lado, la prohibición de las importaciones desde Sudáfrica por reiteración de detecciones de plagas de cuarentena, concretamente la mancha negra y la taumatotibia leucoteta, la falsa polilla. Eso está justificado por la ley, es decir, que la ley de sanidad vegetal 2016/2031 en su artículo 42 tiene contemplado el prohibir las importaciones desde países que haya reiteraciones de plaga de cuarentena.
Y a todo esto le contestan. En dicho reglamento se establece la obligación para estos países, entre otras, de exportar únicamente frutos originarios de lugares e instalaciones de producción registrada y aprobados oficialmente por sus organizaciones nacionales de protección fitosanitaria.
Correcto. Ellos nos dicen que ya hay una serie de restricciones, que ya las han puesto. Yo era conocedor de ello. De hecho, la Unión ha puesto el acento precisamente en eso, de que las importaciones tienen que venir de zonas certificadas que no tengan la plaga. Y si vienen de esos lugares, ¿por qué se están haciendo detecciones? Vamos a tener muy claro que hubo 31 de mancha negra y 28 de falsa polilla en el 2024. Y que ahora que empiezan, en estos momentos están empezando las importaciones de limones, o sea que la campaña empieza ahora, ya van dos. Entonces, esto no está funcionando, lo de traerlas de lugares que están certificados. Y si es así, aplicamos el artículo 42 de esa ley de sanidad vegetal. Y una de las medidas que se puede adoptar es la prohibición de las importaciones, y es lo que nosotros estamos pidiendo, que se aplique la ley. A España se le aplicó una ley parecida que tiene Estados Unidos por una detección de mosca del Mediterráneo.
Claro, pero a mí aquí me preocupa una cosa, y es la instalación, claro, hasta que detectan cada instalación, es decir, no es lo mismo. A España se le prohibió la entrada.
Claro, claro, efectivamente.
Si vamos a cada instalación...
Esto será un
nunca acabar. Claro, porque aquí pone, no se permite la entrada de los frutos procedentes de la instalación afectada. ¿De cada instalación?
De cada instalación, o sea, de cada exportador.
Entonces, de cada instalación.
Sí, sí, una un exportador puede tener varias instalaciones también.
O cambiar de
instalación.
Pero es que para mí hay una cosa que es demencial. En el segundo párrafo ya nos dice que los cítricos son las frutas más protegidas frente a las importaciones desde el punto de vista fitosanitario en la Unión Europea. Si son las más protegidas, que me explique el señor Valentín Almansa por qué, sin ir más allá de los últimos 5 años, hemos tenido unas importaciones de unas plagas que nos han traído por la calle de amargura. Además, dice en otro párrafo...
Dilas, Pepe, dilas, Cotonou de Sudáfrica y el Trip de Sudáfrica. Sí, o sea, sí. ambas vienen desde Sudáfrica.
Dice que en el caso particular de los cítricos está establecido un control total de sus importaciones, de forma que el 100% de los envíos deben someterse a control documental de identidad y a inspección física antes de permitir su entrada al territorio nacional y comunitario. Mentira.
El 100%, sí, pero eso es lo que les están contestando, es decir,
eso es lo que,
esto es lo que les están, es que porque el oyente esté en contexto.
El trip entró el año pasado,
pero esta es la carta
estas normativas que está diciendo son del 2022 y el trip entró el año pasado.
Sí,
es
pero
decir,
ustedes le están respondiendo con la normativa.
Sí, claro, sí. Claro.
Y nos dice dos cosas. Primero, que los cítricos es la fruta más protegida frente a las importaciones. Pues señores, han fracasado en su legislación o en la aplicación de la legislación porque nos han entrado plagas. Y si nos han entrado plagas, nos pueden seguir entrando plagas.
Y lo peor no es eso, Pepe. Acuérdate del cotonou de Sudáfrica, que nosotros en aquel momento, como la plaga ya había entrado y estaba haciendo estragos, lo que pedíamos es la autorización excepcional de uno de los productos que era eficaz contra esa plaga porque no había en el mercado nada que fuera eficaz. Y de hecho se demostró que no había nada que era eficaz porque tuvimos daños muy grandes en el 21, el 22 y también algo en el 23. Es decir, que en aquel momento ya el señor Valentín Almansa se negó a aplicar la ley, porque el espíritu de la ley de sanidad vegetal es que no se desarrollen las plagas y que no nos entren las plagas. Ese es el espíritu. Entonces, si tú ya la tienes dentro, tienes que aplicar, yo no me acuerdo ya si era el 27 o el 28 de la ley de sanidad vegetal, que preveía que ante una plaga que no podías dominar con los fitosanitarios que estaban en el mercado, se podía hacer una autorización excepcional de un producto que sí fuera eficaz. Y nosotros, en base a ese artículo, llegamos hasta el Senado. Hablamos con todos los partidos políticos y el señor Planas se negó a dar una autorización excepcional del metilclorpirifos, en aquel caso era el metilclorpirifos.
Que era el único que podía hacerlo.
Pero es que ellos les han contestado tal cual, les han dicho, el gobierno cuenta con el compromiso de la comisión de llevar a cabo un seguimiento estrecho de las inspecciones realizadas a las importaciones de cítricos, aquí lo pone todo,
sí.
En todos los puestos de control fronterizos de la Unión. De manera que cuando se determine que el número de notificaciones puede evidenciar un riesgo para nuestra agricultura, se adopten nuevas medidas.
Susana,
es decir, ellos dicen que tienen un control exhaustivo,
Susana,
por lo tanto no tienen
Susana,
por qué quejarse.
Ese es el gran problema, que vivimos en mundos paralelos. Es decir, ellos dicen que está todo reglamentado y que lo hacen todo bien, y la realidad es que se les cuela por donde sea, pero los productores tenemos introducción de plagas nuevas, tenemos problemas nuevos. Señal, señores de la Dirección General de Sanidad y Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, cuyo director general es don Valentín Almansa de Lara, ustedes o no están aplicando bien la norma o hay que cambiar la norma porque la norma no es útil. Porque en su mundo paralelo, y es lo que nos descorazona, está todo perfecto. Ustedes tienen una reglamentación que en teoría lo controla todo y una aplicación de esa reglamentación que lo controla todo.
Bueno, pues le contesto. Para ellos dicen que esas nuevas medidas siempre se adoptarán bajo estrictos criterios científicos y técnicos.
Bueno, lo mismo que se aplicó cuando el cotoné de Sudáfrica, que su única preocupación era no aumentar el parámetro de riesgo que tiene España, porque si tú hacías una autorización excepcional, como multiplica la cantidad de fitosanitario que se vende por la cantidad que se utiliza, como se iba a utilizar mucho, y multiplica además ese parámetro de autorización excepcional por el máximo índice, que son 64, por eso les aumentaba mucho ese parámetro. Y entonces dijeron, no, nuestra preocupación es que no aumente eso, que eso no es ninguna cuestión de toxicidad ni nada, es un parámetro que simplemente es decir, oye, somos unos campeones, dentro de la Unión Europea ese parámetro lo tenemos muy bajo. Ahora mismo, ¿qué es lo que les preocupa? Pues lo que les preocupa a ellos no somos nosotros, son los importadores desde Sudáfrica, que son españoles, que son holandeses, que son grandes corporaciones, y lo único que les preocupa es que aquellos se puedan rebotar y haya, pues, digamos, una lucha globalista dentro de Europa.
Ustedes, en uno de los puntos de su carta, que solo tiene dos, me refiero, entre otras cosas, en el segundo punto pone, en su defecto, exijamos la aplicación obligatoria del tratamiento en frío. Y ellos contestan que si hay muchas interceptaciones de las naranjas y ven la presencia de la
tibia leucoteta.
En este caso, se iniciará el ejercicio de revisión de la normativa con objeto de hacer extensivos el tratamiento de enfrío a todas las importaciones de cítricos de países afectados por la plaga.
Que lo hagan ya, porque es que esta ha sido en limones.
Dice que no lo han detectado.
Sí, vamos a ver, en el 2024 solamente hubo una de las 31, una solo, que fue en naranjas, una. Porque las naranjas tienen tratamiento en frío. Y a pesar de eso hubo una detección. Todas las demás, las 30, fueron en limones y mandarinas. Luego, paremos eso.
Y por último,
tratamiento frío ya.
No hay voluntad, porque como nos dicen en su contestación, hay reglamentación para tenerlo controlado y, según ellos, una aplicación correcta. De veras que creo que la ciudadanía en general estamos hasta el gorro de que ellos se pongan al examen y se lo corrijan. Los exámenes a ustedes se les debe medir por los resultados. Y si ustedes dicen que lo controlan, pero hay introducción de plagas y de enfermedades como las ha habido, corrijan sus protocolos porque están mal. Y a los hechos nos remitimos.
Siempre es como en la carta, las dos cartas es como, yo digo una cosa, o sea, es como si fueran por dos vías distintas.
Mundos paralelos.
Por último, aprovecho para reiterar el compromiso del Ministerio para ejercer toda la presión que sea necesaria a través de nuestra participación en los distintos foros comunitarios, de forma que se adopten medidas más estrictas ante la aparición de riesgo que ponga en peligro la citricultura y, en general, las producciones agrarias españolas. Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Bien, pues voy a dar un dato. Europa nunca ha aplicado ese artículo 42 de la Ley de Sanidad Vegetal. Nunca ha prohibido las importaciones por detecciones reiteradas de plagas. Mientras que Estados Unidos, Japón, Canadá, todos los países sí lo aplican. Y además, a la primera detección, Rusia se la aplicó a la primera detección a Turquía. Es decir, que hay que empezar a proteger la sanidad vegetal nuestra, porque ellos nos están prohibiendo los fitosanitarios, y al prohibirnos fitosanitarios nos están atando las manos frente a plagas que encima son exóticas, que vienen de fuera y no tenemos los fitosanitarios adecuados para combatirlas, ni tenemos la fauna útil apropiada para combatirlas, porque vienen de fuera. El predador no lo podemos tener porque no teníamos tampoco el malo.
Y me gustaría insistir en una cuestión. No estamos en este momento defendiendo nuestra agricultura o nuestra economía. Estamos defendiendo la autonomía alimentaria, la independencia alimentaria, el no depender de grandes corporaciones, porque estamos en definitiva defendiendo la alimentación de los españoles.
Hacemos una pausa de publicidad.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
El Mercat Central de Villarreal, el mercat de sempre, ara més modern. Wifi gratuït, compra en línia amb recollida en taquilles refrigerades, nova web i aparcament gratuït. Redescobreix el mercat amb una imatge renovada. Compra de manera fàcil, ràpida i còmoda. Ajuntament de Villarreal, amb suport dels fons europeus Next Generation, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Govern d'Espanya.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta a la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundacióccaixarural.org. Places limitades.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío XII, 30.
Esta temporada, el Villarreal té un menú molt especial. Sabor a Champions. Campanya d'abonaments 2025-2026. Renovació d'abonaments fins al 12 de juliol. Informa't de tots els detalls en villarrealcf.es i tria menú clàssic o menú especial. Sabor a Champions.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo, solo en McDonald's por tiempo limitado.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Y continuamos después de esta breve pausa hablando con el presidente y vicepresidente de la asociación ALIP, Víctor y Pepe. Claro, hemos leído la carta que enviaron, la respuesta que recibieron, y yo me he quedado prácticamente igual, porque claro, yo mi pregunta es ¿y ahora qué?
Bueno, efectivamente, hemos sido pioneros en esto, hemos abierto un melón de prohibición, que nunca se ha aplicado en Europa, de importaciones por repetición de plagas de cuarentena. Uh-huh. Tenemos que buscar aliados. Yo confío que los exportadores, el Comité de Gestión de Cítricos, debe estar tan preocupado como nosotros por el tema de las plagas. Entonces hay que hablar con ellos, presentarles la ley, decirles que la ley nos asiste, que hagan presión ellos también, porque ellos sí pertenecen al sector aquí en la Comunidad Valenciana, cosa que nosotros, desgraciadamente, pues sí, podemos escribir una carta, podemos hablar con ellos, pero cuando se reúne el sector a nosotros no nos llaman. Tengo que dejar bien claro que esto es acción de UNASPI, porque ALIF pertenece a UNASPI y la carta ha salido en nombre de UNASPI, que es nacional, que tiene ya registro. Y a partir de ahora, ¿qué? Pues aparte de buscar aliados, no sé si la Unión y Asaja se unirán a esta presión, porque ya no se unieron la otra vez a lo de la autorización excepcional, a pesar de que también la ley lo asistía. Nunca pidieron ellos la autorización excepcional. Esto es curiosísimo. En cambio, sí que el Comité de Gestión de Cítricos sí que lo pidió. Y bueno, pues aparte están también los partidos políticos. En aquella ocasión hablamos con partidos políticos del entorno nacional, porque podía, aquella vez, o sea, lo que son las autorizaciones excepcionales son de responsabilidad nacional y por lo tanto estaba, digamos, en el Congreso y en el Senado, pero en esta ocasión no. En esta ocasión la prohibición tiene que hacerla el comité ante la comisión.
Sí.
Y entonces, pues, no hay más remedio que hablar con los europarlamentarios, para que en el Europarlamento pues se haga presión sobre este tema. Hay que hablar con todos los partidos políticos, veremos qué partidos políticos nos hacen caso, qué partidos políticos llevan esto a la discusión, y veremos si somos capaces de hacer torcer el brazo a la administración y que aplique su propia legislación. Por supuesto que si esto puede venir acompañado de una manifestación sería lo ideal, pero los agricultores y en general la gente no está por manifestarse porque piensa que no sirve de nada. Luego muchos tienen el corazoncito en su partido político correspondiente y parece que al revolverte contra la administración te estás revolviendo contra un partido político. Te dicen que tú eres el que tienes intereses políticos cuando son ellos los que tienen el corazón ideologizado.
Sí, en este caso lo que se pide es que se cumpla la ley por la repetición de esta plaga. Es decir,
efectivamente,
cuando esto ocurre hay que aplicar la ley, porque de hecho en la carta a lo que ustedes lo que se les contesta es cuando hay importaciones repetidas es cuando entramos en acción. Pues hay que ir por esa vía, evidentemente.
Efectivamente. Y bueno, pues veremos en esta lucha, no vamos a parar, a ver si lo conseguimos. Desde UNASPI tenemos todo el apoyo porque esto no solamente afecta a los cítricos, sino que plagas de cuarentena, plagas exóticas, están llegando a todos los cultivos, arroz, cereales, olivo, olivar, etcétera, etcétera. Es decir, que esto nos afecta a todos, esta lucha.
Y ha de ser consciente la administración de que no debemos permitir que sean los propios políticos quienes se pongan la nota y quienes nos estén diciendo qué bien lo hago, lo he hecho todo. Señor mío, si lo he hecho todo pero le ha salido mal, sea consecuente. O es incapaz o no tiene las normas adecuadas.
Claro, yo haría otra lectura. Es decir, usted ha hecho todo lo posible, todo lo que creía que era correcto, y no ha dado resultados. Es decir, eso le pasa a un empresario, le pasa a cualquier persona. No, tampoco. Vamos, que somos humanos.
Sí, pero el responsable,
no lo hemos hecho bien, vamos a hacerlo bien.
El responsable de la calle.
Bueno, también es verdad que tú sí estás empleado y no haces las cosas bien. No sé si te dan otra oportunidad para que te vuelvas a equivocar, ¿eh? Sobre todo si los platos rotos los pagan otros.
Ni más ni menos. Y además es que están jugando con el futuro de una sociedad.
Pero tal vez por eso, Pepe, les cuesta tanto reconocerlo. Es decir, a lo mejor si se les diera la posibilidad de decir, bueno, te has equivocado, vamos a hacerlo bien, ¿no? Pero claro, es...
Si yo entiendo que les cueste reconocerlo, lo que no acabo de entender es cómo permitimos nosotros, como empleadores de los políticos, que nos fallen y nos fallen repetidamente, que estén arruinando nuestra empresa y que sigan de gestores. Es decir, ellos, insisto, se ponen al examen, se lo corrigen y se ponen la nota.
Claro,
y además,
lo que
y además
pasa
nos,
que...
nos vienen, y antes lo acabas de decir, estará todo basado en el apoyo de los científicos,
claro,
y de los técnicos.
Y evidencias.
Oiga,
científicas. Sí.
Usted no me lo diga, saque al científico que ha emitido el informe y que sea el científico quien me lo diga.
Sí,
porque,
pero ahora os voy a decir una cosa.
Usted me está diciendo que ha sido un científico y a lo mejor ni existe ese científico.
Claro, lo que pasa es que ahora voy a decir una cosa que yo sé que me van a contestar enseguida, porque será como un resorte que les lanzo. En teoría, todo esto es una hoja de ruta para evitar el cambio climático. Es decir, que esto es un mal, pero será menor para poder tener un planeta sostenible. Es decir, esta es la Agenda 2030. Entonces ustedes tienen que entender que les ha pillado en medio.
Sí, no, pero por ejemplo, están los famosos 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Claro.
Y me voy a detener... Me parece que es el 14, pero no lo recuerdo exactamente. El objetivo es acabar 13. Con la guerra.
Ah, bueno, sí.
Acabar, vale, con la guerra. Caray, cada 6 meses nos empezáis una. Algo no estaréis haciendo bien. Ahora resulta que para para detraer eso, para frenar eso, para mantener la paz, nos habláis de incrementar el presupuesto hasta el 5% del producto interior bruto de cada país. Es decir, estamos incrementando el negocio de la guerra. Oiga, algo habrá fallado en ese objetivo. Revísenlos todos, porque probablemente las políticas que están implementando y los ODS, me solidarizo con ellos y son definiciones preciosas, pero algo estará fallando en la política. Sí.
Vamos a ver, quiero dejar una cosa clarísima, ¿no? Porque aquí, claro, negacionistas del cambio climático y tal. Bueno, vamos a ver, nadie está negando el cambio climático. A lo mejor sí, pero gente que no lo tiene claro, o se rebota contra todo este acoso que estamos sufriendo con que aquí hay un cambio climático que está destruyendo el planeta, ¿no? El planeta ha estado continuamente en cambios de clima y aquí sigue el planeta, ¿no? Normalmente no suelen ser en periodos cortos, suelen ser en periodos más largos, pero bueno, da igual. La cuestión es que el clima está cambiando continuamente y por lo tanto nosotros no negamos ese cambio climático, no somos negacionistas. Los negacionistas son ellos porque están negando la ciencia. La ciencia dice muy claramente que el CO2 antropogénico no puede cambiar el clima. Ni siquiera los gases de efecto invernadero, que el 95% es el vapor de agua. O sea, ni siquiera el vapor de agua puede cambiar el clima. ¿Cómo lo puede hacer el 3% del 3%? El 3% del CO2 mundial o atmosférico es antropogénico, y el 3% de todos los gases de efecto invernadero es el CO2, que ocupa un 0,04%. Partículas por millón, o sea, perdón, 400 partículas por millón, 0,04%. Es decir, la ciencia en esto es clarísima. El CO2 no puede producir un cambio climático, pero hacen una cumbre, y de esto hablará ahora Pepe, hacen una cumbre en Sevilla precisamente por el tema de que además lo ligan todo, o sea, ligan el tema de la seguridad alimentaria con el tema del clima y con el tema medioambiental, etcétera, etcétera. Lo ligan todo, porque al final lo que quieren es dominar a las gentes a través de la alimentación.
Víctor,
nos quieren quitar a nosotros. Sí.
¿Hay cambio climático?
Hay clima cambiático. Sí, vamos a ver, claro que hay cambio climático.
Es decir, porque es que...
Es que confundimos el clima con la meteorología. Es decir, una cosa es el día a día y la otra es la evolución a medio y largo plazo.
Que posiblemente, como venimos de un enfriamiento de los globos, pues ahora estemos hacia una descongelación de los globos. Estamos dirigiéndonos
del siglo
a un XII, calentamiento.
Del siglo XII al siglo XVIII fue una época más bien fría.
Sí.
Ha cambiado. Claro que ha cambiado. Como cambió en el siglo XII.
Sí, sí, no, que va cambiando y ya está. Pero que el hombre no puede influir sobre ello. O sea, aunque desapareciéramos de la faz de la Tierra, todo seguiría su curso.
Sí, porque los mensajes que me mandan, pues bueno, se los traduzco al castellano. Me parece muy fuerte que tengan un espacio unos negacionistas del cambio climático. Para decir lo primero que se les viene a la cabeza.
Que miren qué dice la ciencia, que miren qué dicen muchos científicos españoles de primer orden, que miren qué es lo que dicen 1.600 científicos que han firmado un manifiesto diciendo que el CO2 no es el culpable
entre ellos
del cambio climático.
Premio Nobel,
dos premios Nobel.
Y a lo único que yo invitaría a quien opina así es a que se abra debate.
Sí, esto, Pepe, usted me lo ha pedido muchas veces, es cierto. Dice que a estas alturas aún tengamos que oír que el ser humano no influye en la atmósfera.
Pues eso que lo vea él cuando no estaba el ser humano, cómo la atmósfera seguía cambiando.
Pausa de publicidad y vamos a por la cumbre. We'll be right back.
En Big Mat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Bien, y continuamos. Ahora sí, ahora vamos a hablar de la cumbre, porque después de años de negociaciones, unos 70 jefes de estados y de gobierno adoptan un compromiso en el que buscan fórmulas para aliviar la deuda y la emergencia climática y sobrevivir a los recortes en cooperación. Víctor Viciedo, Pepe Llop, no sé quién de los dos quiere entrar a comentar lo que acabo de decir.
Vamos a ver. Hoy se inicia en Sevilla la cuarta conferencia de financiación para el desarrollo. ¿Por qué? Porque hay que afrontar la falta de financiación a la cooperación. ¿Y por qué? Porque da la casualidad de que Estados Unidos, que es uno de los ausentes en esta conferencia, era el responsable, digamos, del 40% de la financiación de las ayudas. Entonces, ha llegado un momento en el que el que llaman loco, pero yo recuerdo que en una democracia, si ha sido el presidente que más apoyo ha tenido en unas elecciones democráticas, habrá que respetar esa decisión popular, sin decir que lo haga bien o lo haga mal. Podemos discrepar en 40.000 cosas, pero está decidiendo una serie de cosas que dice, hasta aquí ha llegado Estados Unidos. Entonces, ¿por qué se está realizando esto? Pues porque hay un déficit, hay una falta de financiación.
Claro, en último momento no firmar el documento, el recorte que hay es brutal. En el dinero que van a percibir.
Sí, sí. Estados Unidos financiaba el 40% del total. Entonces, Estados Unidos no va. Como yo recuerdo que me parece que eran del orden de 179 los que firmaron la famosa Agenda 2030 en el...
Países, sí.
Países, acabas de decir que van del orden de 70 países.
Sí, 70 países. Lo que ocurre es que no sé hasta qué punto afecta, porque claro, yo lo que estoy viendo es que sí que es verdad que estos recortes pues van a afectar a niveles, pues tratamientos como el VHS, el VIH, la tuberculosis, la malaria, pero en la agricultura, ¿en qué nos va a afectar?
Vamos a ver, va a hablarse también sobre seguridad alimentaria, sobre clima y sobre transición ecológica.
Vale.
Y ahí efectivamente han dicho que vendrán delegaciones de 70 países. Vendrán jefes de Estado, vendrán primeros ministros, vendrán ministros, pero no dice que también vendrán lobbies energéticos, lobbies tecnológicos, lobbies financieros, y que van a explicarnos cómo alimentar un planeta sin llegar a destruirlo. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que están buscando en todo esto? Están buscando y están realizando ya la privatización de los recursos naturales de todos nosotros.
O sea, usted lo que está diciendo es que la crisis climática irá unida al sector privado.
Sí, es que siempre recordar que aquí los agricultores somos los responsables de todo y los ganaderos. En Holanda han cerrado del orden de 5.000 granjas porque los pedos de las vacas influyen en el cambio climático. Pero no hemos oído en la televisión que el gran problema que tiene Holanda es que es un país que necesita suelo y que tiene ya colapsado el suelo que está construyendo. Necesita suelo para seguir teniendo población. Y no influye en el cambio climático la propia construcción, no, influye la ganadería. Vamos a retirar 5.000 granjas. Vamos a subvencionar la retirada de 5.000 granjas.
Claro, es que dicen que si agosta el tiempo, esto lo han dicho en la cumbre, para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático.
Sí, sí, y llegará el 2030, que tenía que haber cambiado todo, como tantas veces. Los agoreros del cambio climático nos han dicho que se derretirían el hielo de los polos y parece ser que los científicos dicen que en el polo sur hay más hielo que ha habido nunca en la vida, pero eso por supuesto no nos lo dicen de ninguna de las maneras. Entonces va a influir en la agricultura, claro que va a influir en la agricultura, porque ten en cuenta que nos van a decir los burócratas y los toda la gente que no ha pisado nunca el campo, el que hemos de cultivar, cómo lo hemos de cultivar, cómo lo hemos de fertilizar, la dotación de agua, es decir, pero eso desde los despachos de los políticos. Entonces, eso en unos territorios, en los otros, los que no han firmado, que hagan lo que les dé la gana. Incluso algunos de los que han firmado, los propios que están provocando. Y por eso digo que nos han dicho que van ministros y jefes de Estado y presidentes del gobierno, pero no nos dicen que van los lobbies. Los propios lobbies que están inculcando eso se van a otras tierras a hacer lo que en unas prohíben, a desarrollar en las otras. Y si estamos hablando de globalismo, a mí me parece que lo que se está haciendo en el centro de África o en Sudáfrica o en América del Sur influye absolutamente en el clima, igual que si lo hiciéramos en Europa. Si aquí estamos perdiendo soberanía, arruinando la soberanía europea, no arruinando la economía solo, sino la soberanía europea, para quedarnos en manos de esas élites que están detrás de estos organismos, que son organismos internacionales, pero que han creado una serie de organismos específicos que no los ha votado nadie, que no los dirige directamente ninguna elección ni ninguna población, pero que en definitiva están informando a los políticos para que esos políticos que sí que está, que nos han votado nos obliguen a hacer nos enseñen a preservar el planeta. A mí me gustaría recordar cuando los políticos intervinieron o empezaron a actuar en las cajas de ahorros en este país que se llama España, desaparecieron las cajas de ahorros, cuando las cajas de ahorros tenían más de 100 años de vida. Yeah. El planeta tiene muchísimo tiempo. No voy a dar una cifra porque estará abierta a especulación enseguida. Sí. Pero y ha ido desarrollándose y ha ido cambiando. Ha cambiado el clima, como ha cambiado el planeta. Entonces, que nos vengan diciendo que en una generación el planeta se va a la mierda si seguimos como estamos, claro que hay que regular cosas, claro que no hay que hacer barbaridades. Entre otras, lo que no hay que hacer es abandonar tanto suelo, concentrar tanto la población en tan poco territorio, porque aquí nadie habla de las ciudades, aquí nadie habla de los negocios que se desarrollan a través de las ciudades, porque aquí al final todo es muy fácil controlar a la gente que vive en una ciudad, porque les cortas las entradas y se mueren de hambre. En cambio, hay que reducir esa España vaciada que ustedes desde esos organismos se están encargando de vaciar del todo. Esa España sí que es incontrolable. Esa agricultura, esa ganadería sí que es incontrolable. Por eso van ustedes a por la ganadería y a por la agricultura, porque no la tienen concentrada, porque tienen una autonomía específica que ustedes no son capaces de dirigir y de dominar, y por eso van a por ella.
Y sobre todo por el gran negocio de las renovables, Pepe.
Y vuelvo a recordar que Henry Kissinger, que fue secretario de Estado en 1973, antes de ser secretario de Estado, ya decía que quien domine la alimentación dominará el mundo.
Víctor,
sí, solamente decir que efectivamente esta cumbre que hay en Sevilla pues condena y va a condenar lo que la agricultura le hace a la biodiversidad, al medio ambiente, a través de los fitosanitarios, contaminando las aguas, contaminando tal. Tú sales al campo y el campo tiene vida. Tú sales al campo y en el campo respiras. Son las ciudades las que en todo caso tienen polución. Y concretamente, para que veamos un ejemplo de cómo la administración está premiando a estas empresas que están en el mundo de las renovables, nuestro gobierno acaba de aprobar el Real Decreto Ley 7/2025. ¿Y qué es lo que hace?
Hablaremos otro día.
Rápidamente, justo antes de que caduquen miles de autorizaciones que caducaban el 25 de junio, pues se aprueba el 24 de junio, ni más ni menos, el resucitar esos permisos caducados de macroproyectos de renovables. Es decir, para estas grandes empresas que se están lucrando con una cosa que está haciéndole un daño al paisaje y también, ¿por qué no?,
al planeta
y al medio ambiente, como son esos espejitos mágicos que nos están metiendo en el campo
y que se quedarán allí.
Y esas aspas que van girando y que están contaminando sobre todo el paisaje.
No, pero es que se quedarán allí. El día que no sean rentables, nadie las retirará.
Pues esto resulta que es de interés común, que pueden expropiar terrenos agrícolas y encima se les, a pesar de que no han cumplido los plazos para las ejecuciones, se les dan más plazos para que sigan
ampliando el plazo.
Y además en general, no a una en particular, sino en general. A todas.
Pues la semana que viene más, ¿no?
Más y mejor.
Si Dios quiere.
Víctor Vicido, presidente de Dalip, y Pepe Yo, vicepresidente. Gracias por estar aquí.
Gracias. Muchas gracias.
Los planetas son la única preocupación que gira alrededor de más de un investigador. Sus misterios son objeto de estudio.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Oscar, toca un tema progressiu. Con un solo excesivo de imaginario medieval. Los dos están en el local, destrozando una canción del primero de...
Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
No vam poder parlar divendres, però sí que volia... parlar amb vostè d'aquest acord per unanimitat de lo de la policia per a posar en valor el treball que fan i sobretot per a que la ciutadania se senta més segura.
Sí, així és, no? Nosaltres portàvem al ple ordinari d'aquest mes de juny, encara avui és l'últim dia de juny, i sa proposta, no?, que considerem important. Evidentment som conscients, no?, de la quantitat d'unitats de la policia local que durant els últims anys de govern del Partit Socialista han anat desmantelant-se. Sabem que no són només estes, però és cert que al final en la gestió o quan un el que vol és gestionar i governar, pues, ha de prioritzar, no? I nosaltres considerem que aquestes dues unitats de les que parlàvem en la moció, la policia de barri i la policia rural, són dues unitats clau per a com nosaltres entenem el funcionament en matèria de seguretat en la ciutat, i per això demanàvem esta proposta de reactivar de manera prioritària aquestes dues unitats, no? Perquè al final són claus per a la vigilància i la seguretat en els nostres barris i també en el nostre terme municipal, no?, al nostre camp. I per això el que demanàvem també era que se cobriren quan abans millor aquestes 25 places que a dia d'avui estan per cobrir encara en el cos de la policia local, no? Perquè són necessàries per a poder recuperar totes aquestes unitats, tots aquests serveis que, com li dia, s'han anat desmantelant, no? Si parlem de la unitat de policia de barri, que és una unitat que es va crear l'any 1998, doncs hem passat de 16 agents que han arribat a prestar servei en aquesta unitat, i recordaran molts veïns d'aquest contacte directe que hi havia també a través de les associacions de veïns en cada un dels barris, doncs hem passat d'aquests 16 agents a només un en l'actualitat, que a més aquesta gent està a punt de jubilar-se, no? O si parlem de la unitat de la policia rural, que ha arribat a tindre 8 agents en alguns anys, pues ara mateix són 3 només els efectius que la composen, no? I per tant, sense els recursos necessaris no se pot prestar aquest servei de qualitat, aquest servei que, com jo comentava l'altre dia en el ple, no?, moltes d'aquestes unitats han sigut referents a la Comunitat Valenciana i han servit per a que molts altres municipis se fixaren en Villarreal per a implantar també en les seues pobles i ciutats aquestes unitats, però a dia d'avui la realitat, per molt que algú li pese, és la que és, no? I els números estan ahí, els números també estan avalats pel sindicat de la policia local, que ha denunciat també aquesta manca de recursos per a poder prestar els serveis de la manera que almenys entenem que s'haurien de prestar.
En este cas, el senyor Archela, el regidor de Vox, li dona la raó, diuen que només quedava un policia i està a punt de jubilar-se, però la regidora Maria Fajardo diu, bueno, que tinga paciència, que s'està elaborant l'ordenança i que una població de 52.600 persones, que va dir, pues que estem eixint molt bé les enquestes. Que està, vostè estava difundint un discurs alarmista. També el senyor Marín, que és el regidor de policia, diu bueno, que no tenia el pressupost en vigor i que Villarreal és de les ciutats més segures que n'hi ha.
veure, cada u se conforma en el que vol, no? Sí, això és com tot, no? Si el govern considera que és suficient com estem i que estan contents en els serveis que s'estan prestant i en la qualitat dels mateixos, pues és la seva opinió, no? Jo no em conforme en com estan les coses, tot i que els agents de la policia local, a pesar de les dificultats, a pesar, com li dic, d'aquestes 25 places que a dia d'avui estan sense cobrir, pues, fan la seva feina d'una manera molt professional, però és cert que no estem en els números que hauríem d'estar, no? I al final, bé, qui es conforma en el que ja em sembla molt bé, però nosaltres aspirem a més, no? I per això volem que aquestes dues unitats que van ser un referent en el seu moment, que ajudaven a previndre també, no? Perquè al final, en temes de seguretat, jo crec que és més important també la prevenció que l'actuació que es puga fer quan el mal ja està fet, no? I això no lleva que Vila-real puga ser una ciutat tranquil·la, però nosaltres volem que ho siga més encara, i que aquests incidents que sí que estem detectant, i així ens han traslladat també veïns en algunes zones, pues que se puguen previndre i evitar, no? I nosaltres, per suposat, no ens conformem en com està la situació actualment, i el que volem és que es millore.
Uh-huh. El senyor Benlloc, l'alcalde, va reprendre també, va agarrar ell també la paraula per a contestar-li, perquè a més va dir textualment, vostè en la ràdio, per exemple, pues quasi que se ho agarrava a broma lo de els vots de la SUD, i que ell era una persona que li ha demanat quines són les competències de cada, les competències locals, competències autonòmiques, i que ell estava patint per el salt de la SUD, que la gent fa a la SUD, i que havia demanat uns panells de la Generalitat per la Generalitat perquè recomana que no se tiraren, perquè vostè apuntava que n'hi haguera més presència policia local, i ahir és un poc quan li va dir que ell ja posa les mesures que té que posar en cada lloc.
Bé, jo no, la veritat que
no... És competència del seu govern, va dir, en concret, del seu govern.
I del seu també, no? Jo no vaig entendre molt bé esta intervenció, no? El Partit Socialista va votar a favor i després pues, vam sentir l'alcalde de la ciutat en aquestes, per a mi, desafortunades declaracions. No ho entenc, no? Si està a favor de la proposta i vota que sí, no entenc perquè després ha d'intentar desacreditar aquesta proposta que ell ha votat també a favor, no? Pues segurament serà perquè no està molt tranquil, perquè això és un compromís que el seu govern, i això sí que és seu, el seu govern del Partit Socialista i Compromís ja farà un any va adquirir de reactivar aquestes unitats de la policia local, i 12 mesos després no sols no s'han reactivat, sinó que no s'ha donat cap pas al respecte, no? I em vam semblar, i no només a mi, sinó també em consta que als agents de la policia local, molt desafortunades les declaracions que va fer, en certa manera menyspreant el seu treball, relegant-los a funcions que pareix que no tinguen, quan realment la importància del cos de la policia local i el seu treball és el que és, no? Tant és així que inclús el sindicat de la policia local va haver d'emetre un comunicat després a través de les xarxes socials rebutjant de manera rotunda i llist tal qual aquestes declaracions de l'alcalde José Benlloc, que menyspreava, no?, el treball de la policia local, que quedava com uns simples col·laboradors dels agents de la policia local, no? I jo crec que diu molt poc del primer que hauria de velar perquè les condicions i els recursos, tant materials com humans, del cos de la policia local estiguen en les condicions que toca, no? I hi ha competències que va dir que no tenien els agents de la policia local, que les tenen, i així li ho recordaven també, com li deia, des del sindicat de la policia local, i dia clarament este sindicat que representa els policies municipals que la falta de personal, i per tant els problemes que s'estan produint dins del cos de la policia local per aquesta falta de personal és responsabilitat exclusivament de l'alcalde de la ciutat i del govern municipal, no? I ahí pues, apuntava coses que també des del Partit Popular venim reclamant i venim denunciant, com la falta de places, els problemes que ha hagut per la errònia decisió del govern en el procés d'estabilització i tota aquesta gestió caòtica i nefasta en recursos humans, no? I parlaven també ells de que mentre els altres municipis sí que estan donant solucions a aquests problemes, pues, la realitat de Vila-real és la que és, no? I per tant, pues, lamentar que l'alcalde de la ciutat i el màxim responsable de que el cos de la policia local tinga les condicions que toca per a fer la seva feina pues faci aquest tipus de declaracions sobre la policia local amb l'únic objectiu de desacreditar una proposta del Partit Popular que li recorda la que ell i el seu grup van votar també de manera afirmativa.
Sí, també li va donar el consell de que mirar al seu voltant les demés poblacions, que en totes falten policies.
Bé, li insisteix, jo em preocupe de Vila-real, i la realitat és que a Vila-real falten 25 agents en el cos de la policia local, i això ens permetria recuperar algunes d'aquestes unitats, prestar un millor servei, i ja li dic, tot i que a pesar de les dificultats els agents donen el millor de si mateix i actuen amb molta professionalitat, la realitat és que falten més agents per a reforçar tots aquests serveis.
Quan parlem de la falta d'agents, parlem també de la gent de la policia rural. Bueno, i en un moment donat va eixir allò de les construccions que s'estan fent il·legals, i l'alcalde va dir que vostè a l'Agència de Disciplina Urbanística van votar a favor per a delegar les competències, és a dir, que les competències ara tampoc són de l'Ajuntament de Vila-real.
Per suposat, les competències de sanció, i no és només en Vila-real, o sigui, tots els municipis del nostre voltant han delegat aquestes competències, i en el Consell Agrari, en el qual hi ha representants del seu govern, els mateixos llauradors i els agents implicats en el Consell Agrari li van dir precisament això, que en altres municipis que també han delegat aquestes competències no s'estan produint amb la mateixa assiduïtat aquests casos que sí que tenim així de construccions il·legals i de robatoris al camp. Per tant, això jo vull pensar que quan les circumstàncies són les mateixes per a tots i hi ha municipis on sí que s'estan produint d'una manera més habitual aquestes circumstàncies, és perquè alguna cosa s'està fent diferent a la resta de municipis que així, no? I una cosa és les denúncies i les sancions que puguen produir-se després d'aquests fets delictius, i l'altra és, tornem al mateix, al treball de prevenció i de detecció d'aquests fets, no? Que això sí que podria fer-lo, i tant que sí, la policia rural, si tinguera els recursos necessaris per a fer-ho, no? Perquè ja li dic, Burriana, Alqueries, Nules, Almassora també han delegat aquestes competències de sanció a l'organisme autonòmic, i en canvi en aquests termes municipals no s'estan donant tants casos de robatoris o de construccions il·legals com sí que estem tenint a la ciutat de Vila-real, no? Per tant, alguna cosa es podrà fer a nivell municipal per a canviar aquesta tendència. Això és el que li han demanat en reiterades ocasions al Consell Agrari, a l'equip de govern, i això és el que li demanem també des del Partit Popular.
Van anar des de la unanimitat en els polígons, tant de la Ronda Sud com de la Ronda Est, també la unanimitat en un i en l'altre, que són dos coses diferents.
Si em permet, sí que m'agradaria que, per suposat, no? Almenys el nostre grup té clar que tot el que siga demanar ajuda d'altres administracions per a poder impulsar millores al nostre municipi anem a estar ahí, però cal recordar que aquestes ajudes l'any passat ens les va concedir la Generalitat Valenciana, prop de 300.000 euros, i després de tindre concedida l'ajuda, l'equip de govern va renunciar a aquesta ajuda i no va executar els projectes. En tot el que això suposa, no? Que segurament va haver municipis que ens van quedar fora i que els haguem vingut molt bé i aquests diners. No? D'aquestes dues actuacions que ara sí que tornen a presentar en guany, una és exactament la mateixa que se va presentar l'any passat, la de la zona sud, que és el camí Artana, la millora, és exactament el mateix projecte que es va sol·licitar l'any passat, i l'altre, en la zona nord sí que hi ha un canvi de projecte que és per a la millora de tots aquests problemes d'aigua que sap que hi ha en la zona de Molinou, i s'han presentat aquests dos projectes a l'IBACE, a l'Institut Valencià de la Competitivitat, i jo el que li dic, no, espere que aquest any l'equip de govern sí que siga capaç de gestionar i ses ajudes en el cas de que ens arriben i que no hagin de renunciar a d'elles com va ocórrer l'any 2024.
Pues d'unanimitat o unanimitat a quasi unanimitat, perquè en l'àmbit econòmic es va aprovar el pagament de 371 factures a proveïdors per valor de 765.000 euros, corresponent principalment a l'exercici de 2024-2025. Així mateix també es va anunciar que amb la nòmina del mes de juny es saldarien les hores extra realitzades pels treballadors municipals durant el 2024 fins al 31 de març del 2025, amb un import global de 572.000 euros. És a dir, ahir vostès s'abstenen.
Sí, jo crec que desgraciadament esta tònica s'ha convertit en habitual, no? Jo li ho dia a la portaveu del govern, que en un dels punts anteriors traia pit, no? Del seu govern progressista. Jo li diria que pareix que una senya d'identitat d'aquest govern progressista és pagar tard i malament als proveïdors, no?
Però vostè quan s'abstén totes aquestes factures d'aquests proveïdors imagines, no? És que hauria de votar que sí, és el que esperem.
No, no podem votar que sí i li ho explique, no? Nosaltres ens abstenim, és a dir, no ens oposem al pagament perquè, evidentment, aquestes xicotetes empreses i aquests autònoms han de cobrar perquè han fet la seva feina, però no podem avalar que este siga el procediment habitual en este govern. És a dir, no podem avalar amb el nostre vot que sistemàticament les empreses tarden un any o dos anys en cobrar, i ara li posaré alguns exemples, no? I tampoc podem avalar de manera positiva esta manera de procedir del Partit Socialista i Compromís del govern municipal, perquè els informes dels tècnics són molt clars. S'omitís la fusió interventora, i així ho diu els informes que acompanyen esta relació de factures, i s'alerta de falta de contracte. S'alerta de que se prescindís, i li llig textualment, total i absolutament del procediment de contractació legalment establert per la llei, i se fa una reiterada utilització del contracte menor en fraude de llei. Això és el que alerta els tècnics municipals per esta manera continuada de passar les factures tard i malament. Li fica alguns exemples. Una factura d'un campus d'estiu de l'any 2023, quasi 5.000 euros, que aquest club esportiu cobrarà dos anys tard, dos anys després de realitzar aquesta activitat. O la cobertura sanitària d'una carrera ciclista de juliol de 2023, que se cobrarà dos anys després d'haver prestat aquest servei, no? Per tant, nosaltres, evidentment, tenim clar, no?, que aquells que han fet un treball per l'Ajuntament de Vila-real han de cobrar, però no podem normalitzar que així se tarde, com en aquests casos que li he dit, dos anys en pagar factures per treballs que han fet, no? Perquè això està provocant que moltes xicotetes empreses, que molts autònoms estiguin ofegats pels impagaments de l'Ajuntament de Vila-real, i també que moltes xicotetes empreses hagin decidit no voler treballar mai més en l'Ajuntament de Vila-real per esta situació que se reitera i se repetís una vegada i una altra, no? I per tant, nosaltres a favor, per suposar, de que cobren els proveïdors, però en contra totalment d'esta manera de gestionar el pago a proveïdors que té l'Ajuntament de Vila-real.
Uh-huh. En aquest moment, vostè sí que dona l'explicació, sí que ho diu, el perquè, jo veig que en el pleno sí que ho diu. Però, clar, sap que molts d'aquestes persones, si no contraten, és que no tenen possibilitat ninguna de subsistir. I això és algo que hauríem de tindre en compte, no? Imagines que no haguem tingut prou vots, què haurà fet vostè?
Evidentment, nosaltres sabem el nostre vot quan és necessari i quan no, però li dic, no podem normalitzar això. Pel bé dels proveïdors i dels autònoms, hi ha que canviar esta dinàmica. Okay. Els diners estan...
Però la pregunta era, si no haguem tret prou vots...
Bueno, quan governa i no tens voix suficient per atraure endavant les coses que porta el ple, ha de treballar per a buscar esos vots que necessita, no? Però com li dic, així el problema no està en els vots o no del ple, està en esta manera continuada d'aquest pago tard, mal, als proveïdors de l'Ajuntament de Vila-real, no? I com li dic, és molt trist quan alguna empresa de Vila-real te diu, no vull treballar mai més en el meu ajuntament, en l'ajuntament del meu poble, no vull, perquè no puc assumir esta forma de treballar, no puc assumir que l'Ajuntament em dega 10-15 mil euros durant un any i un altre, no? I això desgraciadament passa, i passa de manera habitual, i passa durant molts anys, i no se li posa solució a esta forma caòtica de gestió que té este govern municipal.
I del quasi-quasi passem al no. Els de la dreta a la dreta i els de l'esquerra a l'esquerra, perquè finalment el ple aprova de forma definitiva el pressupost del 2025. Després de desestimar l'única al·legació que va estar presentada, es tracta d'un pressupost d'uns 66.000 milions d'euros, que segons la regidora d'Hisenda és un document viu, amb llibertat i d'injustícia social, almenys hi seran les paraules textuals, i una bandera que cal enarborar. El punt, pues, el que he dit, els de dreta a dreta, els d'esquerra a esquerra, i el no escrit va votar a favor.
Sí, correcte. El pressupost, igual que va passar en el seu moment el pressupost d'Hisenda, en esboç del Partit Socialista, de Compromís i d'un exregidor de Vox que avala i se pressupost del Partit Socialista i Compromís. No? Nosaltres, evidentment, no ha canviat res, el pressupost és el mateix, no podem avalar un pressupost que certifica una pujada d'impostos i taxes a tots els veïns i veïnes de Vila-real, que en breu començaran a pagar aquesta injusta taxa de basures que ha implantat el Partit Socialista i Compromís a la ciutat de Vila-real. No podem avalar un pressupost que no dona resposta a les necessitats reals que tenen els veïns i veïnes de Vila-real i no podem avalar un pressupost que repetís les mateixes inversions que ja ens van contar que anaven a fer l'any 2024 i que no han fet ninguna i que tornen a aparèixer totes en el pressupost de 2025, no? I que, en este cas, la regidora d'Hisenda pues, traga pit de que aprova un pressupost. Hi ha que recordar que el pressupost, segons marca la llei, ja hauria que aprovar-lo a l'octubre de l'any anterior i traure pit de que en el mes de juliol entrarà en vigor el pressupost de l'any que hauria d'haver entrat en vigor l'1 de gener de 2025, doncs bé, cada un sap de què està, pot estar orgullós i de què no.
El que sí que dia és que és un pressupost amb llibertat d'injustícia social.
És la seva opinió, no? Jo, com li dic, crec que és un pressupost que el que busca és garantir la continuïtat en el govern dels partits que formen aquest pacte de govern i que està més centrat en això que en donar solucions als problemes que dia a dia tenen els veïns i veïnes al carrer de la nostra ciutat, que és en el que s'hauria de centrar un pressupost, no? Com li dic, un pressupost que totes les inversions venen repetides del pressupost de l'any anterior perquè no en van fer ni una, no van complir ni en una d'aquestes coses a les que se van comprometre, pues diu molt de com de creïble és aquest pressupost i si vol vostè, d'ací uns mesos podem parlar de quantes d'aquestes inversions que ens han tornat a comptar per a 2025, acaba 2025 i seguiran en el mateix caixó que estaven en 2024.
Algo que també vam veure just al final, ho ha tingut que veure jo després del programa, és que la regidora Gemma Ferrés, la seva regidora, es va ofendre per un comentari que va fer l'alcalde. Bueno, jo no sé si és un comentari, algo que va dir l'alcalde, ho he escoltat fa un moment. Jo crec que he vist, és la primera que veig a Gemma Ferrés tan enfadada en un ple.
Bueno, jo crec que al final hi ha vegades que hi ha que també contestar aquelles coses que són falses, no? I que se fan en molt mala intenció i en un objectiu clar d'intentar manipular l'opinió pública, no? I és algo que desgraciadament no és nou en l'alcalde de la ciutat, que moltes vegades s'extralimita en aquesta funció que té com a president del ple, que és la de dirigir i moderar el debat, però ens acostuma habitualment a que ell, després de que el seu grup hagi fet l'explicació del punt que s'estiga tractant, i tindré que fer el seu meeting i la seva explicació i puntualització de tot allò que considera. No? Tot això va vindre perquè el grup popular li van preguntar a l'alcalde de la ciutat si anava a donar alguna explicació sobre el cas que està ara mateix en el juzgat, pel qual s'ha imputat a una regidora del govern i a un funcionari municipal. Això, aquestes persones van ser citades a declarar com a investigades.
Puc rectificar-lo?
Sí.
No estan imputats, estan investigats.
Investigats, estan citats. El que antigament se dia imputació, que ara és investigació, pues, està regidora del govern i este funcionari municipal, al mes de febrer van ser citats a declarar com a investigats, no? Des del mes de febrer fins ara han passat molts mesos i li van preguntar si l'alcalde de la ciutat anava a donar alguna explicació a la ciutadania del que estava passant, no? Ell, evidentment, se va posar molt nerviós. Jo entenc que el Partit Socialista estiga nerviós quan se parla d'investigats, no? Avui mateix coneixíem com la Fiscalia demanava presó sense fiança per a Santos Cerdán, com el TSJ d'Extremadura no reconeixia l'aforament express de Gallardo pel cas del germà de Sánchez, com Òscar Puente presumptament va subvencionar amb més de 40 milions d'euros en obres a Navarra l'empresa de Cerdán. Vull dir, jo entenc el nerviosisme del Partit Socialista, perquè això ha passat només en dilluns, no són ni les dues, sí. I ja tot això, no?
Jo se li preguntava, que és, a nivell nacional és una cosa molt complicada.
Se li preguntava, per tant, no? Perquè al final el president Pedro Sánchez, ens agrada o no, però almenys va eixir a donar alguna explicació sobre aquests investigats del seu partit, no? L'alcalde de la ciutat, mesos després, segueix sense donar cap explicació al respecte i va insinuar, en aquesta defensa nerviosa que va fer, com que el Partit Popular estava denunciant a este cas. No, o sea, si el Partit Popular no ha denunciat res. Cal recordar que és una regidora del seu mateix govern la que posa en coneixement de la justícia estos fets que ja considerava que eren irregulars, no? Per tant, una cosa és el camí judicial i nosaltres vam insistir en això, no volem que ens diga res que no haja de dir o que haja de dir davant la justícia, el que volem és que a nivell polític doni explicacions als veïns i veïnes de Vila-real, no? I ahir, pues, ell va fer algo que acostuma molt a fer, que és posar coses que no tenen res a veure dins d'un mateix pot per a mesclar-ho tot i que intentar confondre la ciutadania. I per tant, primer, com també el meu company Jaume Jones li va deixar clar, així el Partit Popular no ha denunciat res, ni està personat en aquesta causa, ha sigut una regidora del seu propi govern la que ha posat en coneixement de la justícia estos fets, i després ell pues, va fer el que va sempre, es va dir si treballem més, si treballem menys, si cobrem, si no cobrem. Jo li vaig recordar que en este moment ningú regidor del grup municipal del Partit Popular té una dedicació exclusiva a l'Ajuntament de Vila-real, per tant cobra un sou fixe de l'Ajuntament de Vila-real. Anem els 8 regidors per assistències als plens i a les comissions, i la meva companya li va recordar també que ja, li va demanar que ja estava bé d'este tipus de coses, no? Perquè així tots tenim la nostra feina a banda de la nostra dedicació i del nostre servei com a regidors, i que ell en moltes ocasions se dedica a fer este joc, no? Jo li vaig dir també, ell és alcalde, és diputat provincial, i jo quan estic així a l'Ajuntament de Vila-real no vaig a demanar-li explicacions de la seva tasca, del seu treball més o menys que puga fer en la institució provincial, no? I per tant, crec que és important el respecte, i així li ho va demanar la meva companya, i desgraciadament se falta en moltes ocasions al respecte, no? Jo, si així anem a fer això, podem entrar tots a valorar si el que estan cobrant els regidors del govern municipal correspon a la feina que realment estan fent o no, no? I per tant, jo sé que li molesta, però la nostra tasca com a oposició és, en primer lloc, fiscalitzar l'acció de govern, posar damunt de la taula aquelles coses que pensem que no s'estan fent bé, demanar explicacions d'aquelles coses que considerem que no estan fent-se de la millor manera possible, i després l'altra cosa que estem fent i que pareix que també li molesta, no? Que és plantejar alternatives al que està fent el govern municipal, plantejar propostes com esta que portàvem a este ple per a reactivar les unitats de la policia local, de policia de barri o policia rural, com la que van portar al ple el mes passat per a un pla per a revitalitzar el terme de la Mare de Gràcia. Per tant, i sa feina anem a seguir fent-la per molt que li moleste. Anem a fiscalitzar l'acció de govern, anem a demanar explicacions d'aquelles coses que fa el govern que pensem que no són correctes, i anem a seguir proposant aquelles coses que pensem que són necessàries per a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes, no? I jo li demanaria que baixi ese nerviosisme que té. Jo al final entenc, no? Pues, porta molts anys governant, quan un pot arribar a entendre que el seu final o la seva etapa política arriba al seu fi, pues, entenc, puc arribar a entendre ese cert grau de nerviosisme que hi ha en el Partit Socialista de Vila-real, però jo crec que tant en les intervencions que van fer nosaltres, no? Com inclús en aquesta pregunta que pot ser un poc més delicada, crec que li ho vaig dir, no? Ja m'agradaria a mi que el Partit Socialista actuara de la mateixa manera, amb el mateix respecte, amb la mateixa prudència que ho està fent el Partit Popular. Perquè jo no tinc cap dubte que si hi haguera un govern del Partit Popular a la ciutat de Vila-real i hi haguera algun regidor d'aquest govern que estiguera investigat, l'actitud del Partit Socialista des de l'oposició seria molt diferent a la que està tenint el Partit Popular en este cas, no? I al final l'únic que estem demanant són explicacions de la màxima autoritat municipal, que és l'alcalde, no? I jo, si fos alcalde i hi ha una persona, un regidor del meu govern que està investigat en un cas judicial, donaria respostes als veïns, perquè crec que les mereixen, no? Perquè al final són càrrecs elegits pel poble, tant els que estan al govern com a l'oposició, i per tant hem de donar resposta d'aquelles coses que no van conforme haurien d'anar.
L'alcalde li va dir que ell no entraria en este circ, considera que és un circ, i després li contestava, o sigui, ell li aclarava, és una denúncia que ha formulat una persona, va dir una persona, i després també diu que el requeriment que fa un mes li ha fet un jutge i li estan passant tots els expedients. Quan passe tot ho explicarà, i mentrestant no tinc el per què dir res. Això és el que li va contestar l'alcalde.
I això, pues, jo seguís sense entendre-ho, no? Una cosa és el que s'ha de donar, entregar i explicar a la justícia, i en això no ens posem, i quan evidentment i aquest procediment s'acabe, hi hagi una valoració per part de la justícia, podrem fer també les valoracions que considerem sobre aquesta decisió que prenga la justícia, però això de que a nivell polític com a alcalde de la ciutat no ha de donar cap explicació, pues això, miren, jo crec que això no és així, no? I ha de donar explicacions d'allò que passa al seu govern més enllà dels procediments judicials, no? I bé, i a mi este silenci em preocupa, no? Certa informació que hem demanat també des del grup municipal popular, hem tingut una resposta que se'ns permetrà de manera parcial l'accés a la informació. Veurem, no? Perquè també des del Partit Popular prendrem les mesures que creguem oportunes, sí, perquè al final tenim un dret com a regidors que no se pot vulnerar en cap moment, ja no per nosaltres com a regidors, sinó perquè al final els veïns i veïnes deuen conèixer allò que passa amb claretat, no?
Per cert, vostè li va preguntar, o li va dir la gent que ve a empadronar-se i tal, els estan empadronant en el carrer Aviador Franco, en la Sequeta, i l'alcalde va dir que això eren ganes de vostè pues això, fer circ o posar el dit a l'ull, no sé exactament el que va dir, perquè seria tant com avisar en normalitat i saber
Mira, en este tema és increïble, no? Mira que se poden fer les coses mal, pues jo crec que s'han fet pitjor, no? Així s'ha canviat el nom d'un carrer sense que hi haguera una demanda social. És més, només hi ha que mirar la hemeroteca, i l'alcalde de la ciutat fa poc més d'un any defensava que no hi havia cap criteri ni cap sentit a aquest canvi de nom que ara eix en alcalde de la ciutat ha propiciat, no? Per tant, el que s'ha d'aclarir, jo crec que és ell,
no? Senyor Casabó, jo crec que és igual que ha passat a la Generalitat amb Vox. És dir, quan tu tens una coalició de govern,
pues que ho expliquen en claretat, no? Jo no crec en això, però me toca fer-lo perquè el meu soci me demana fer-ho, i ja està, no passa res. Però que ell defensava una altra cosa...
I vostè s'entera que està passant això i no...
Clar, què és el que passa així? Se canvia i se nom de carrer, com li dic, sense que n'hi haguera una demanda social sobre això, se canvia sense informar els veïns del carrer, que s'assabenten per xarxes socials de que el carrer on viuen ara es diu d'una altra manera, i un dia comencen a aparèixer unes plaques a aquest carrer en un nom diferent i ja no és Aviador Franco, sinó que és la Sequeta. Claro, quan els veïns mostren el seu malestar, s'ha canviat el nom del nostre carrer i no se'ns ha informat, entonces respon l'Ajuntament que no, que ara que s'ha fet efectiu el canvi, començaran a notificar-ho als veïns. Mira, les coses no se poden fer així, no? Però és que això va més enllà. Després de setmanes ja en tot això, esta setmana passada, una família va empadronar a la seva filla, i la sorpresa és que quan l'empadronen en el nom antic del carrer. I al preguntar li diuen, no, nosaltres seguim empadronant en Aviador Franco, no? I és el que exposem a l'equip de govern. Jo crec que això no és ninguna anècdota ni ninguna cosa per a ficar l'ull a ningú.
No, el que passa
no,
que
és exposar un problema.
Que en privat
és...
ho havíem pogut també dir. No,
no, però clar, ells volen que les coses que no fa bé este govern les comentem en privat per a que la gent no les sàpia, no? Jo crec que més transparència que fer en un ple on el govern se pot explicar en total tranquil·litat i ho poden sentir els veïns, no? I això és greu, no? Que s'hagi canviat el nom d'un carrer, que no s'hagi notificat als veïns, i que aquest govern que ha decidit canviar el nom d'aquest carrer i aquesta administració governada per aquests dos partits continua empadronant a la gent en el carrer en el nom antic, en tot el que això suposa, no? Perquè ara hi haurà un empadronament en el nom antic, hi haurà un document nacional d'identitat en el nom antic, tot el que suposa,
que
no?
La paperassa és terrible.
Tota la paperassa que suposa, que diguen, no, que estos veïns d'este carrer, que no se queixen d'aquestes coses, que tal, no, perdona, tenen tot el seu dret a queixar-se perquè les coses s'han fet molt malament.
Uh-huh. Per cert, anirà... Estem el bocadillo gegant a l'ermita, eh?
Correcte, sí, de la mà de Asiovi, i estarem allí acompanyant als hostalers en aquesta
iniciativa. I també de l'associació gastronòmica.
Correcte, també l'associació gastronòmica.
Tots estan
tots
units.
Van
de fet,
tots van
el president de l'associació gastronòmica és vicepresident d'Asiovil.
Per això
és
ja...
dir, és una meravella.
Estan
no?
molt coordinats.
Diuen que tenen que anar en roba de bany perquè després també...
passar, no?
Sí, per els merengues i tot allò, no?
Bé, anirem en compte, pues.
Adrià Casabó, regidor de... Perdó, portaveu. I també regidor,
també
com
regidor.
No?
Sí,
de l'Ajuntament de Vilarral. Gràcies per estar així.
Gràcies a vosaltres.
Si la hubiera no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar
sus superpoderes, igualarse a los demás. Disfraz de carnaval, encontraremos algo en el desván.
Bé, i arribem a l'últim dia del mes de juny. Ànim, perquè demà estarem a 1 de juliol. Ja ho sabeu, juliol i agost són aquests mesos en què ja anem contant-nos quan tenim les vacances. Per tant, ànim, que ara ve lo bo. Fins demà.